Donald Trump ha escrit fa una estona a la seva xarxa social que, després de les aportacions de totes dues parts, queden pocs punts de desacord entre Rússia i Ucraïna per firmar la pau. Trump ha anunciat que envia dos dels seus homes de confiança a reunir-se, un amb Putin i l'altre amb Zelensky. El president dels Estats Units afegeix que espera trobar-se amb tots dos, però només si hi ha un acord molt avançat. També afegeix Donald Trump que vol una resposta com a tard dijous, i s'hi ha referit així aquesta tarda.
Estem treballant en el text final i no és fàcil, però crec que estem molt a prop d'un acord. Ja ho veurem.
Catalunya nit.
Avui és 25 de novembre, però sabem que per a moltes de nosaltres, dones, lesbianes, bisexuals, trans, persones no binàries, migrants, racialitzades, treballadores sexuals, dones amb diversitat funcional, dones que sobreviuen a la pobresa, a l'exili o a la guerra, la lluita és cada dia. I precisament aquesta diversitat...
Mobilitzacions aquest vespre a diverses ciutats catalanes per reclamar la fi de la violència contra les dones. El 25 de novembre serveix també per posar damunt la taula dades crues. Els Mossos d'Esquadra reben de mitjana 48 denúncies diàries relacionades amb la violència masclista. I un dels crims que va a l'alça té a veure amb l'ús de la tecnologia. Fer mal difonent imatges, per exemple.
Descobriment i relació de secrets ha augmentat un 21%. Inclou comportaments, conductes relacionades sobretot doncs, amb la difusió d'imatges, de vídeos no consentides, que després s'utilitzen com xantatge emocional, com a coacció, amenaces, per mantenir la relació de parella o fins i tot com a venjança en el moment que es trenca.
Són dades preocupants tenint en compte que són només la punta de l'iceberg perquè la gran majoria del patiment i de les agressions es mantenen en silenci. Escoltarem experts, però també joves, que formen part d'aquesta generació que han conviscut tota la vida amb els mòbils. Han patit o coneixen casos de violència digital?
Avui hem sabut quina és l'aposta del govern espanyol per substituir García Ortiz com a fiscal general de l'Estat.
Es decir, ese mensaje negacionista yo creo que dissuade a las víctimas de acudir a las instituciones y de denunciar, pero lo que es peor...
És Teresa Peramato, que acumula 25 anys de carrera al Ministeri Fiscal. És especialista en violència vicària i en la lluita contra la violència masclista. L'oposició desconfia de qualsevol nomenament de l'executiu de Sánchez.
Sentència important avui del Tribunal de la Unió Europea. S'hi havia adreçat una parella homosexual de Polònia que es va casar a Berlín. De tornada a Polònia, el seu país, no el reconeixien la unió matrimonial. Ara el Tribunal Europeu afirma que és vàlida a qualsevol país de la Unió. En parlarem en directe amb un especialista del Gabinet Jurídic de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
I també connectarem en directe amb Màlaga, on aquesta nit s'entreguen les estrelles Michelin als millors restaurants de tota Espanya.
El Barça visita el camp del Chelsea en partit de Champions, que podeu seguir per Catalunya Ràdio, que us informarem, això sí, del més destacat.
Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Així és com han sonat els carrers aquesta tarda de 25 de novembre a diversos municipis de Catalunya. Centenars de persones, milers de persones s'han manifestat amb motiu del Dia per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Les participants han reclamat més recursos de protecció per a les víctimes i també han alertat dels discursos de les formacions polítiques d'extrema dreta que volen retallar drets a les dones. Fem un repàs de les principals mobilitzacions de la tarda a diferents punts del país amb la Maria Costa, la Júlia Albacar, la Maria Rovira i també el Ricard Buigas.
A Barcelona, dones de diverses generacions convocades per Novembre Feminista han exigit acabar d'una vegada per totes amb les violències masclistes que continuen assassinant víctimes. Una de les manifestants ja ha vingut acompanyada de la seva filla petita i relatava això.
Que he vivido y sé lo que se siente y hemos atravesado una situación como esa y entonces como yo he salido, pueden salir muchas mujeres también. Que tengan el valor de poder luchar, que tengan el valor y el sentido de pedir ayuda como yo lo hice, porque no están solas. Hay personas que no te sabes dónde, pero te los encuentras y son como un ángel.
Altres manifestants joves i grans incidien en que no es poden normalitzar les actituds masclistes ni abaixar la guàrdia davant l'extrema dreta.
Si ens descuidem les dones, estarem pitjor que en l'època de Franco.
Hi ha moltes situacions que estan molt normalitzades per part de professors o inclús la teva pròpia família.
A la feina sí. Llavors està bé dir-les perquè tothom se n'adoni, especialment ells.
Paral·lelament a plaça Sant Jaume s'hi han concentrat un centenar de persones convocades per la coordinadora del 8M que han denunciat la impunitat dels agressors.
A Lleida, un centenar de persones han participat a la concentració convocada per coordinadora feminista. L'acte ha servit per denunciar l'auge dels discursos d'ultradreta i atacs que fan als col·lectius feministes, com per exemple les 5 activistes lleidatanes encausades per una denúncia de Vox per un conflicte durant el 8M del 2023. Carme és membre de coordinadora feminista i explica que han començat des del col·lectiu una campanya de suport.
Campanya des de la coordinadora feminista que es diu Feminista sense treva, que hi ha 5 companyes, el jutjat els ha demanat anys de presó i una multa de 55.000 euros.
Durant l'acte també s'ha denunciat la impunitat d'algunes congregacions religioses que van fomentar durant els anys de la dictadura l'opressió a les dones i que després van continuar al capdavant de diverses institucions. A la ciutat també s'ha fet una segona concentració convocada per Marea Lila, on han participat una trentena de persones.
A Girona, una vuitantena de persones s'han concentrat davant dels jutjats convocades per la plataforma feminista per exigir una vida lliure de violències masclistes. S'ha llegit un manifest on es recull una de les preocupacions, el negacionisme des de l'extrema dreta.
No permetrem que normalitzin discursos que qüestionin la nostra realitat. En una societat veritablement democràtica no hi ha cabuda que aquest blanquejament de postures neofeixistes. Exigim que prenguin mesures contra aquests discursos d'odi.
Un manifest on s'ha alertat que Girona registra una de les taxes més altes de violacions de l'Estat i s'ha denunciat també l'augment de retirada de denúncies per violència masclista i han exigit més protecció i suport per evitar-ho. S'ha tingut també un record per les víctimes amb la lectura dels noms i s'ha donat la volta simbòlica a un mur fet amb caixes de cartró amb els elements del masclisme estructural per reivindicar valors com la inclusió, la llibertat o l'empoderament. Paral·lelament, a la plaça del Vi s'ha fet una altra concentració convocada en aquest cas per la coordinadora de feminismes anticapitalista amb el lema Denunciem la violència institucional.
A Reus, al Baix Camp, la mobilització unitària a la demarcació convocada per la plataforma feminista del Camp ha reunit més de 200 persones. La manifestació l'ha encapçalat una pancarta on hi podíem llegir El patriarcat apunta, el racisme dispara. Jordina Salvat Masdeu és la portaveu del col·lectiu.
Hi ha una onada reaccionària que diu que el feminisme ha arribat massa lluny o que ja no sabem per res i que hem de tornar a les cuines i ells al bar. Totes les que hem sortit avui hem demostrat que la força col·lectiva permet que s'hagin trencat silencis, que es pugui denunciar tot el tipus d'opressions i de violències que patim i que la lluita feminista segueix sent el dic de contenció contra el feixisme.
I sense les dones no hi ha revolució!
L'acte ha començat amb la lectura dels noms de víctimes de la violència masclista escrits en pancartes vermelles al Mercat del Carrilet i ha acabat a la plaça del Mercadal.
Són les 10 i 9 minuts, així és com han anat les mobilitzacions al carrer d'una realitat que també es mostra en dades. Per exemple, les dades dels Mossos d'Esquadra. Cada dia es presenten a Catalunya 48 denúncies relacionades amb la violència masclista. Oriol Pujadó.
Sí, només aquest any, de gener a octubre, s'han posat 14.500 denúncies. Els Mossos calculen que es tancarà l'any al voltant de les 17.000 i això vol dir que s'ha estabilitzat el nombre de denúncies perquè és una xifra molt semblant a la de l'any passat. Feia 4 anys que les dades de denúncies pujaven amb força cada balanç.
Quins són els delictes que més pugen?
Doncs el de revelació de secrets és el que més destaquen els Mossos. Són normalment fotografies o vídeos íntims que s'acaben difonent per les xarxes socials un cop es trenca una relació. Aquesta mena de delictes s'han disparat molt, sobretot en els col·lectius més joves, i els Mossos encara creuen que poden continuar pujant. Andrea García és la cap de la Unitat Central d'Atenció a les Víctimes.
Descobriment i revelació de secrets ha augmentat un 21%, inclou comportaments, conductes relacionades sobretot doncs, amb la difusió d'imatges, de vídeos no consentides que després s'utilitzen com xantatge emocional, com a coacció, amenaces, per mantenir la relació de parella o fins i tot com a venjança en el moment que es trenca.
Són dades les que estem explicant molt, molt altes i hem de tenir en compte que la majoria ho pateixen en silenci, és a dir, que poques acaben en denúncia. A més, els Mossos no són els únics que detecten aquest increment.
També ho alerten des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, confirmen aquest augment de casos de violència o de l'anomenada violència digital amb víctimes cada cop més joves. Cristina Caput és la responsable del torn d'ofici.
Gent molt jove, lo típic, alguna foto que s'ha enviat, algun vídeo, i quan ja no són parella o perquè s'han cabrejat, doncs ho reenvio a tota la classe. Això comença a passar i és una realitat. Cada cop més joves, potser tenen 15, 16 anys, 13, ja de tot.
Els advocats del torn d'ofici han registrat fins a l'octubre un 10% més d'assistències per violència masclista respecte a l'any passat, davant aquest augment de pràcticament 1.000 víctimes més demanen més recursos.
Doncs bé, justament a la segona hora del programa, avui al Catalunya Nit parlarem amb joves perquè ens expliquin doncs, la seva relació i el seu món en l'entorn digital per veure si detecten aquest tipus de violències i com se'n surten. Avui, en aquest tema, encara hi afegim una mirada més, és la de la poeta i col·laboradora del programa, Blanca Llum Vidal.
Costa molt d'acceptar que hi ha ferides per a les quals no hi ha vena. Ferides que sagnen com un gerundi continu. Ferides obertes que coven un mal que és difícil de dir. Potser és impossible. Potser el dolor és un sentiment que no es pot traduir perquè desborda paraules i desencaixa tota forma de lògica. Potser és la substància més íntima. Una matèria secreta i estranya, misteriosa i anònima. Potser és com un crit de veritat i tan antic com l'origen. Com una muntanya partida que res ni ningú no podrà juntar mai. Com una esquerda infinita. Com un tornado que destrueix i devora i que fa lloc al no-res, com un incendi total. Però encara costa més d'acceptar la ineficàcia institucional d'un país democràtic, l'estupidesa i la trampa política, l'esterilitat jurídica i la inexistència d'uns recursos públics que acullin i preservin la dignitat de vides trencades, de persones travessades per la desigualtat i escanyades per una violència tan estructural com concreta. Viure en una societat que no ofereix un lloc acompanyat i segur per a una dona de 18 anys que ha estat agredida sexualment des de petita i que el patiment aboca les drogues i a una salut mental fragilíssima és viure en una societat que legitima i promou el sadisme social. Viure aquí, en aquest lloc, és viure contemplant un crim organitzat, una fallida moral i humanística, una justificació de l'infern.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un minut i mig i arribarem a un quart d'onze. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna han avançat molt i que els 28 punts del seu pla s'han anat afinant durant els contactes amb els dos països en conflicte. En un missatge a la seva xarxa Truth Social, Trump diu que només queden alguns punts de desacord entre Moscou i Kiev. Ignasi Abad.
Sí, però el president nord-americà avisa que no es reunirà ni amb Putin ni amb Zelensky fins a l'etapa final de les negociacions, sempre que hi hagi a la vista un acord clar. En un acte a la Casa Blanca, abans d'escriure aquest missatge, Trump ha dit que veia a prop l'acord.
Estem treballant en el text final i no és fàcil, però crec que estem molt a prop d'un acord. Ja ho veurem.
Un signe de que es pot estar més a prop d'aquest acord és que ha anunciat que el seu enviat especial, Steve Witkoff, es reunirà amb Vladimir Putin a Moscou aviat i que el secretari de l'exèrcit nord-americà, Dan Driscoll, que actualment és a Abu Dhabi negociant justament amb els russos, es veurà amb una delegació ucraïnesa.
Veurem què és el que passa. De moment, amb Moscou el secretisme és absolut, però ja avisen que no estan disposats a rebaixar la seva posició. Anem cap a la capital russa, Cristina Solies.
L'hermetisme al Kremlin
Stalka, a diferència dels Estats Units, no han ni confirmat les converses als Emirats i tampoc han revelat qui encapçala la delegació russa. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, ja ha suggerit que Moscou podria fer-se enrere si no es té en compte el que van pactar Putin i Trump a Alaska el passat mes d'agost. Només allà els russos van tenir la impressió que Washington entenia les seves exigències maximalistes.
Si l'esperit i la lletra de l'acord d'Anchorage s'esborren, si ens basem en els acords clau que contenen, aleshores, esclar, estarem en una situació fonamentalment diferent.
La majoria d'analistes creuen que el pla de pau amb les aportacions ucraïneses serà inacceptable per a Rússia. Tot i això, Putin va en peus de plom. Idealment, voldria un acord molt més favorable als seus interessos del que fins i tot els nord-americans estan disposats a acceptar i, si no l'aconsegueix, continuarà la guerra. Però també sap que si rebutja la nova proposta, s'arrisca a fer enfadar Trump.
I a França, Emmanuel Macron ha obert la porta avui a instaurar un nou servei militar al país, de caràcter voluntari, a matisar. Tot i això, en una entrevista a la cadena RTL, el president francès ha aclarit que no té previst enviar reclutes a Ucraïna. Vicent Mifsud, bona nit.
Bona nit. Macron ha volgut deixar clar que els nous plans per reformar el sistema de reclutament de l'exèrcit no comportaran en cap cas l'enviament de soldats de lleva a Ucraïna.
Necessitem, almenys per ara, dissipar qualsevol idea enganyosa que enviarem els nostres joves a Ucraïna. No es tracta d'això.
Macron intenta tranquil·litzar els francesos després de posar el país al capdavant de la coalició de voluntaris per Ucraïna i de comprometre's a formar les tropes de Kiev. Insistix que la Unió Europea no es pot permetre menys tenir l'amenaça russa.
Ens equivocaríem si ens mostréssim febles davant d'aquesta amenaça. I si els francesos volem protegir-nos, que és la meva única obsessió, hem de demostrar que no som dèbils contra el poder que més ens amenaça.
França va derogar el servei militar obligatori fa 30 anys. El nou servei que preveu instaurar el Macron seria voluntari i permetria que el nombre de reservistes passés de 47.000 a 80.000 en 5 anys.
La justícia europea obliga els països de la Unió a reconèixer els matrimonis homosexuals encara que s'hagin casat en un altre estat membre. El tribunal resol així el cas d'una parella polonesa que es va casar a Alemanya i que va recórrer als tribunals perquè el seu país no el reconeixia el matrimoni perquè la Constitució de Polònia no ho preveu. Brussel·les, Jordi Baró.
La justícia de la Unió Europea ha sentenciat de forma clara avui a favor del reconeixement dels matrimonis homosexuals en tot el territori comunitari. És un pronunciament dels jutges de Luxemburg arran del cas d'una parella de ciutadans polonesos que es van casar a Berlín ara fa 7 anys i que van topar amb la negativa de les autoritats de Polònia a reconèixer-los la Unió, amb l'argument que el dret polonès no autoritza el matrimoni entre persones del mateix sexe. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol a favor dels demandants, assegurant que no reconèixer el matrimoni homosexual estaria violant la llibertat de circulació i residència i el respecte a la vida privada i familiar. Ara bé, els jutges europeus també precisen que aquest reconeixement no implica que el propi país, en aquest cas Polònia, hagi d'introduir el matrimoni entre persones del mateix sexe al seu dret intern.
Doncs és una notícia que hem conegut avui, interessant, i que ara volem ampliar parlant-ne amb el coordinador del Gabinet Jurídic de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. És professor també de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Parlem amb Marc Manso. Bona nit, Marc.
Hola, bona nit.
D'entrada, com valoreu aquesta notícia que ens arribava avui de la justícia europea?
Doncs la veritat és que pensem que és un pas força important, perquè sí que és veritat que ja teníem una sentència similar al cas Koeman de l'any 2018, que ja deia que calia aquest reconeixement entre països membres i ja ho analitzava els efectes de la lliure circulació i el respecte a la vida privada, com ha explicat el vostre corresponsal. Però l'interessant d'aquest cas nou justament és que analitza la seva aplicació, com l'Estat reconeix aquest matrimoni que s'ha celebrat en un altre estat. No? I justament en aquest cas mira que el procediment que estableix Polònia per al reconeixement és un certificat de transcripció al registre civil i que en aquest cas, com que només ho permet per a parelles heterosexuals, no s'està complint aquesta aplicació. I per tant declara que aquesta aplicació és discriminatòria per orientació sexual i, per tant, no estaria complint el dret de la Unió Europea. Per tant, afegeix un altre dret vulnerat al que ja s'havia analitzat en el cas Coman de la lliure circulació i el respecte a la vida privada i familiar, que és el dret a la no discriminació.
Clar, aquí el que ha de quedar molt clar és que el que no obliga la justícia europea és a que a Polònia o als països que no tenen aquest dret recollit a la seva legislació ho hagin de fer, però sí a respectar els casaments que s'hagin produït a fora, eh?
Exacte. Bueno, casaments, matrimonis en concret, perquè ja veurem que també hi ha un matís respecte a altres tipus d'unions civils, no? Que aquest cas és diferent. Però sí, efectivament, ha de respectar els matrimonis celebrats en països on sí que es permet aquest matrimoni igualitari, en aquells altres països on què no es permet, però que igualment han de reconèixer aquests altres matrimonis.
Aquesta denúncia partia d'una parella de Polònia, on no hi ha aquest dret, que es va casar a Berlín, i això ens porta a pensar, suposem que també hi deu haver moltes parelles que venen de països on no es poden casar i que ens visiten aquí. No sé si vosaltres heu notat que hi hagi parelles que aprofitin els seus viatges o les seves estades, per exemple, a Barcelona, per casar-se aquí.
La veritat és que he consultat aquesta dada amb la resta de companyes de l'Observatori i no en tenim constància. També és veritat que, en teoria, per aplicar-se la llei espanyola, haurien de residir a Espanya. Llavors, clar, no podria ser en un viatge qualsevol, sinó que caldria aquesta residència. No? Justament aquest exemple de la sentència residia en Alemanya, encara que els dos eren nacionals polonesos, i per això es van poder casar amb la llei alemanya. Per tant, fent un simple viatge seria molt difícil, per no dir impossible, que es pogués aplicar la llei espanyola, per tant, i que es poguessin casar aquí.
Clar, per tant, no és allò de dir fem unes vacances i ens casem, sinó que has de tenir la residència. Per tant, un cop tens la residència en el país, aleshores sí, que un cop casat tens llibertat de moviments i si tornes al teu país t'han de reconèixer aquest dret. Quins són els països de la Unió Europea que no tenen reconegut aquest matrimoni homosexual?
Els països que no el tenen reconegut són Polònia, Eslovàquia, Romania i Bulgària, però tampoc altres com Hongria, República Txeca o Croàcia, on sí que reconeixen les unions civils, però no el matrimoni. Per això t'apuntava abans que hi ha determinades diferències. També és interessant apuntar el cas d'Itàlia, que tenim molt a prop, on tampoc reconeixen el matrimoni igualitari, però sí les unions civils, perquè justament el Tribunal Europeu de Drets Humans es va obligar amb el cas Oliari fa uns pocs anys.
En general, diríeu que a nivell de la Unió Europea és un dret que guanya terreny i que està cada vegada més consolidat, o al contrari el veieu en perill o en retrocés? Pensem, per exemple, en el cas de l'avortament, que el veiem com molt consolidat, però comença a haver-hi problemes en alguns llocs de vegades. No sé com veieu el cas del matrimoni homosexual.
Aviam, és difícil de predir el futur. Llavors, agafant dades actuals, jo crec que podem dir que s'està consolidant, no? Per exemple, Grècia l'any passat va aprovar el matrimoni igualitari i encara que no sigui de la Unió Europea, la mateixa Andorra, també que tenim ben a prop, el 2023 també el va aprovar. Per tant, no tenim indicis de determinat retrocés aquí. Sí que en altres llocs, com per exemple als Estats Units, fa poc estava pendent una sentència on del seu pronunciament podia ser justament retirar el reconeixement del matrimoni igualitari, però justament el Tribunal Suprem d'allà no ha entrat ni tan sols a la qüestió i, per tant, ha dit que segueix reconeixent el matrimoni igualitari. I en el mateix sentit, a l'estat espanyol, també per aquest perill de que potser l'extrema dreta acabi governant l'estat espanyol, el mateix PSOE a finals de l'any passat va proposar reformar la Constitució espanyola per expressament reconèixer el matrimoni igualitari i, per tant, impedir que a través d'una modificació legislativa es pogués retirar aquest reconeixement també aquí a l'estat espanyol.
Per tant, aquí, de moment, el que hi ha són avenços i avui s'hi ha afegit a nivell europeu aquesta decisió del Tribunal de reconèixer-li a una parella de Polònia que es va casar a Berlín, que si tornen al seu país, el seu matrimoni continua sent vàlid jurídicament. Marc Manso, t'agraïm molt que ens hagis atès aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit.
6 minuts i arribarem a 11:45 de la nit. En Crònica Internacional també us expliquem que el Departament de Justícia dels Estats Units ha confirmat que l'FBI ha demanat entrevistar 6 polítics del Partit Demòcrata que van instar l'exèrcit a rebutjar ordres de Donald Trump que consideren il·legals. Expliquem-ho bé perquè és llarg, que té la seva cosa, Vicent.
Sí, efectivament, els legisladors van publicar un vídeo la setmana passada en què recordaven a la tropa que estan exempts de complir ordres que vulneren la Constitució. Un missatge que arribava en plena polèmica per la possible il·legalitat dels atacs militars nord-americans contra les suposades narcollanxes que suposadament també transporten droga des de Venezuela cap als Estats Units. Els afectats podrien afrontar aquests diputats, aquests legisladors, ara càrrecs de sedició. La mesura empresa per l'FBI arriba l'endemà que el Pentàgon també amenacés de cridar al servei actiu un dels polítics involucrats en el vídeo, el senador Mark Kelly, veterà de la Marina. El Departament de Defensa argumenta que els atacs contra les narcollanxes estan justificats perquè els contrabandistes de drogues són considerats terroristes. I ara bé, els que han advertit que és que podien estar fent una il·legalitat atacant aquestes persones, aquests diputats, aquests legisladors, poden ser ara considerats sediciosos i processar-los en penes que, segons Trump, podien arribar a aplicar-los la pena de mort.
Déu-n'hi-do. Wow. Gràcies, Vicent.
Catalunya nit.
Els casos de grip continuen augmentant i, tal com preveien els experts, el pic arribarà en les pròximes setmanes. El Departament de Salut ha detectat en l'última setmana 6.000 casos. Això suposa un increment del 30% respecte a la setmana passada. Davant d'aquesta situació, la demanda de vacunació s'ha disparat als centres d'atenció primària i, en alguns casos, es donen hores per més enllà d'una setmana. Oriol Pujador.
S'han incrementat les bronquiolitis i les pneumònies i només baixa el nombre de casos de Covid que han detectat. Fa un any, en aquestes dates, els casos de grip eren la meitat que els d'ara, tot i que el nombre de vacunacions és més alt que el de l'any passat perquè aquesta campanya de vacunació està anant, com explicàvem ja la setmana passada, molt bon ritme. Alguns metges de família asseguren justament que aquesta campanya de vacunació, que va molt bon ritme, fa que els faltin vacunes als CAPs. Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar, minimitza però el problema en declaracions a 3Cat Info.
En alguns casos puntuals poden haver-hi trencaments d'estoc, no? Això és difícil de preveure quan es fa de forma generalitzada, perquè hem d'entendre que hi ha molts centres d'atenció primària a Catalunya. Per tant, tenir un estoc de vacunes enorme en cada centre és molt complicat. Això ha passat puntualment en algun centre. Sí que és veritat que vacunes han anat arribant i, per tant, pot diferir la vacuna i no passa res per fer-ho doncs, uns dies enrere.
En la mateixa línia, s'expressen des del Departament de Salut, neguen que hi hagi falta d'estoc i asseguren que se subministren als CAPs les vacunes que els demanen.
I multa de 10 milions d'euros a Aena per haver posat en marxa el seu sistema de reconeixement facial sense tenir en compte la protecció de dades, Rafael de Ribot.
Doncs, segons la resolució de l'Agència de Protecció de Dades, Aena va fer un tractament de dades biomètriques d'alt risc sense l'anàlisi prèvia obligatòria per l'impacte que tenia. A més, considera que el sistema no era necessari i que és desproporcionat. El programa va estar en servei del 2019 al 2022 als aeroports de Barcelona, Madrid i Menorca. Aena ja ha anunciat que recorrerà la sanció i assegura que sí que disposava d'estudis d'impacte. Destaca que en cap moment s'ha produït cap filtració de les dades recollides pel sistema de reconeixement i, a més, afirma que el tractament de dades biomètriques es va fer després de rebre el consentiment informat i voluntari dels passatgers. Aena conclou que seguirà treballant per agilitzar el procés de documentació de passatgers i espera, diuen, poder reiniciar el programa d'embarcament biomètric tan aviat com sigui possible.
El govern posarà demà fil a l'agulla per prohibir l'especulació en la compra d'un habitatge. L'executiu es reunirà amb els comuns i amb experts en dret urbanístic per començar a dissenyar una proposta que hi posi fre amb la intenció de tenir-la enllestida el primer trimestre de l'any que ve. Albert Prat.
Sí, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, encapçalarà demà al matí aquest grup de treball que ha d'acabar proposant mesures concretes per garantir que els pisos es compren per viure-hi i no per guanyar-hi diners.
Iniciarem l'anàlisi doncs, de l'informe encarregat a l'àrea metropolitana I a partir d'aquí, de manera setmanal, ens anirem reunint fins que puguem tenir un document de conclusions, que és veritat que ens hem compromès al llarg del primer trimestre de poder-lo tenir a punt.
Les conclusions que ha tret l'àrea metropolitana sobre la compra especulativa no seran l'únic punt de partida. Els comuns també hi aniran amb la seva idea sota el braç. David Cid, portaveu.
I acudirem amb una proposta sobre la taula, que és aquest projecte de llei que hem registrat al Parlament de Catalunya per prohibir, insisteixo, les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no per fer-hi negoci.
Segons l'últim baròmetre del CEO, l'habitatge continua sent i per davant el principal problema dels catalans.
I per cert que el govern espanyol situa el mes de març ara com a límit per donar a conèixer la nova proposta de finançament autonòmic, només 8 dies després de la reunió amb les comunitats en què María Jesús Montero va parlar d'un termini màxim de 2 mesos, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda ja apunta ara a la primavera.
Este modelo de financiación, que como comenté en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mi previsión es que a lo largo del primer trimestre del año 2026 lo podamos presentar.
Junts ha fet el pas i deixa la porta oberta a pactar amb l'extrema dreta d'Aliança Catalana després de les municipals del 2027. Els de Carles Puigdemont, però, asseguren que en cap cas cediran a polítiques que divideixen la població pel seu origen. Expliquem-ho a Àlex Giral Robert. Bona nit.
Sí, bona nit. 24 hores després de l'enquesta del seu cap pronosticava un empat tècnic entre els juntaires i els de Silvio Rols al Parlament. El número 2 de Puigdemont, Jordi Turull, no ha vetat els pactes entre aquests dos partits, però hi ha posat condicions.
De pactes postmunicipals veurem a partir de l'endemà la realitat que hi ha. Però sí que hi ha una sèrie de principis o de línies vermelles que nosaltres no pensem traspassar. Catalunya és el poble, no preguntar-li a la gent d'on ve, si no en vol anar. Polítiques que siguin respectuoses amb els drets i les llibertats fonamentals d'aquest país.
A banda de catapultar Aliança, el baròmetre que es va publicar ahir també augura un creixement de Vox a la cambra catalana. Lluny de fer examen de consciència, el govern de Salvador Illa s'ha compromès a reforçar les polítiques d'habitatge i d'immigració per combatre els discursos populistes. Sílvia Paniqué, consellera portaveu.
Autocrítica, no, determinació en continuar aplicant aquestes polítiques. El govern, almenys des del nostre punt de vista, ha d'estar centrat en la gestió, en donar resposta a la ciutadania, perquè pensem que és la millor manera, i aquesta agenda de progrés i reformista.
Assegura que el govern no està preocupat pels resultats de l'enquesta i que no faran cap cop de timó.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana, que dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiovisitat oberta, de bolla i dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El nomenament de la nova fiscal general de l'Estat està posant a prova les relacions entre el poder judicial i el govern de Pedro Sánchez. Demà veurem si el màxim òrgan del govern dels jutges dona el seu vistiplau a Teresa Peramato, la fiscal designada pel govern espanyol per tal de substituir a Álvaro García Ortiz després de la seva condemna a inhabilitació. Anem a Madrid. Bona nit, Dani Sáenz de Ajam.
Què tal? Bona nit.
Primer de tot, expliquem qui és Teresa Peramato i per què l'ha triada el govern espanyol.
Doncs perquè reuneix el perfil que volia Pedro Sánchez per rellevar Álvaro García Ortiz. És una fiscal de reconegut prestigi, molta experiència i clarament progressista. Peramato acumula 35 anys de carrera vinculada, sobretot, a la lluita contra la violència de gènere els últims anys com a fiscal de sala de violència contra la dona. Una trajectòria impecable, segons el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
I creo que no hay ninguna duda de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país.
Suma i Podem també han celebrat el seu compromís feminista que l'executiu ha volgut destacar fent coincidir el seu nomenament amb un dia com avui, 25 de novembre.
I ara quins són els següents passos?
Demà Teresa Peramato passa l'examen d'un Consell General del Poder Judicial escorat a la dreta. El seu informe no és vinculant, però sí que servirà per mesurar el xoc amb el govern espanyol després de les crítiques al Tribunal Suprem per la condemna a Álvaro García Ortiz. Per ara, ni el PP ha sabut trobar-li un defecte a Peramato més enllà de la seua afiliació progressista i el seu perfil continuista, com l'ha definit la portaveu Esther Muñoz.
Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si el presidente del gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer.
El següent pas serà comparèixer a la Comissió de Justícia del Congrés i després ja podrà jurar el càrrec davant del rei. Mentre això no passa, Álvaro García Ortiz seguirà com a fiscal general de manera interina.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
El president Jordi Pujol no s'ha connectat avui al judici contra ell i la seva família per la fortuna oculta a l'estranger. El tribunal l'ha dispensat a ell i, de fet, també a la resta d'acusats de ser al judici fins que no els toqui declarar, tot i que els seus fills sí que han anat a la sala. En la segona sessió del judici, les defenses han demanat que s'anul·lin les actuacions i han afirmat que no n'hi ha prou perquè no hi ha prou concrecions per part de les acusacions. Enviada especial a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit. Els set germans s'han tornat a seure dispersos per no donar una imatge de bloc, tots asseguts al mateix banc d'acusats. El pare, que pot connectar-se quan vulgui des de casa, previsiblement no ho farà fins que no li toqui declarar, segons assenyalen fonts de la seva defensa. Pau Ferrer, advocat de quatre dels germans Pujol, ha afirmat que els diners del Pere, l'Oleguer, la Mireia i la Marta provenien de la deixa de l'avi i la resta, ha dit, són especulacions.
És a dir, per un lado, asociamos a la lesión de derecho de defensa que no se concreta una actividad delictiva antecedente clara de la que se deriven unos fondos que nutran las cuentas corrientes andorranas y, por otro lado, se afirma que ese origen es desconocido.
Les defenses de la desena d'empresaris acusats han assegurat o que no han comès cap delicte o que han prescrit. Demà serà el torn de les acusacions que han de rebatre els al·legats de les defenses. El primer testimoni que passarà pel judici no ho farà fins a mitjans de desembre.
Esquerra Republicana ha designat una gestora per tal de pilotar la crisi del partit a la Federació de Barcelona. Després de la dimissió, recordem-ho, la setmana passada, de més de la meitat de la direcció, com dèiem, ara fa tot just una setmana. Txell Vallespí.
La gestora la coordinarà l'actual líder de l'agrupació local, Creu Camacho, fins que es convoqui el congrés amb què la militància triarà la nova direcció. La crisi ha esclatat en ple procés per triar el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona. Dijous passat, 8 dels 13 membres de la Federació Barcelonina van plegar per discrepàncies amb Camacho, a qui acusen d'estar subordinada als interessos del grup municipal liderat per Elisenda Alemany i, a més, de no garantir l'autonomia del partit a la capital. Per ara, Alemany és l'única que s'ha postulat públicament per ser l'alcaldable de Barcelona. El nom del candidat o candidata es triarà el 27 i 28 de febrer.
La periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el dia de la dana, va sortir del pàrquing a 7:45 del vespre. Ho certifica la jutgessa que investiga el cas i això suposa que el vehicle va sortir pràcticament una hora després que tots dos abandonessin el restaurant El Ventorro. A més, el diari Levante assegura que la periodista va acompanyar Mazón amb el seu cotxe fins a un carrer proper al Palau de la Generalitat. València, Alba Barbosa.
La jutge posa la banya a acotar els moviments de Carlos Mazón la tarda de la dana i en una nova interlocutòria la magistrada concreta que la periodista paga el pàrquing on havia deixat el cotxe 5 hores per anar a dinar amb Mazón a 19:47, és a dir, gairebé una hora més tard des que els dos surten del Ventorro. Vilaplana va pagar poc més de 15 euros i amb aquest extracte bancari aportat per la periodista, la jutge ha pogut contrastar l'hora de sortida. Segons va explicar Vilaplana a la instructora, Carlos Mazón l'acompanya del restaurant fins al pàrquing i ella s'hi queda una estona contestant missatges. Mazón no ha donat detalls sobre on era des que surt del Ventorro i acompanya Vilaplana a l'aparcament fins que arriba al Secopi a gairebé 9:15 del vespre, segons Presidència. Precisament en aquesta franja és quan el president valencià, ara en funcions, no agafa les trucades al mòbil i que a la Comissió d'Investigació al Congrés va explicar què era perquè no el devia sentir.
Vint minuts i arribarem a les 11 de la nit. El cas per les obres de Sixena continua embolicant-se als tribunals. Ara, la jutge d'Osca ha autoritzat l'Ajuntament de Vilanova de Sixena que els seus tècnics puguin interrogar els del MNAC i els permet també que entrin als magatzems del museu. És una operació que, a més, l'Ajuntament ha demanat que es faci amb la policia escortant els tècnics que han contractat. Júlia Albacar.
El tribunal permet que siguin ara els tècnics contractats per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena els que avaluen l'estat de conservació de les pintures. També els permet interrogar el personal del MNAC encarregat de la conservació de les obres i entrar al magatzem del museu. Això perquè, segons l'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, falten pintures.
Hi ha 20 metres quadrats de pintura que ens manca. És que el MNAC segur.
Serà el segon examen que es farà a les obres després que tècnics del govern aragonès ja fessin una primera comprovació al mes de setembre. Una avaluació que, segons ha explicat Espanyol en declaracions a 3Cat Info, han demanat fer acompanyats de la policia judicial.
Altres anirem només amb la policia judicial perquè, vistes que el MNAC no ha donat compliment a l'interlocutòria que s'ha dictat abans, nosaltres no volem arribar allà i que ens diguin que no podem passar. Quan el jutjat ho autoritzi, anirem.
El tribunal, però, no ha acceptat la petició d'Espanyol d'identificar totes les persones que al llarg dels anys han treballat en la conservació de les obres.
Poc més de 3 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, proposen un augment del salari mínim interprofessional per a l'any que ve del 7,5% fins als 1.273 euros bruts mensuals i que per primer cop tributi a Hisenda. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, promet un important increment de salari mínim si finalment acaba passant això que tributa a l'IRPF. A Madrid, Àngels Lafuente.
L'increment proposat pels sindicats és de 89 euros bruts mensuals, passar dels actuals 1.184 euros a un salari mínim de 1.273 euros bruts al mes. Un augment que els sindicats consideren moderat i que per primer cop estaria subjecte a tributació. Per tant, després de descomptar impostos, el salari es quedaria a 1.216 euros al mes per 14 pagues. Una tributació que Javier Pacheco, de Comissions Obreres, defensa i deixa en mans del govern.
I aquí la decisió política és si aquestes retribucions tributen o no tributen. Y los sindicatos decimos que sí, porque no es de recibo que umbrales de salarios que ya están cada vez más cercanos a los mínimos de los convenios colectivos tengan una diferenciación de tributación que pueda generar una discriminación entre trabajadores y trabajadoras.
Els sindicats són conscients que el tema de la tributació provocarà debat i la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ja ha advertit que si el salari mínim ha de constar per Hisenda, l'augment serà important.
Si és contributació, ja les digo que la subida pues va a ser relevante porque
es muy injusto fiscalmente que esas rentas salariales tributen su tipo marginal sea el mismo que una renta salarial de 100.000 euros.
Més enllà de la xifra, els sindicats exigiran al govern espanyol una reforma profunda del Reial Decret que regula el salari mínim per poder vincular-lo a la negociació col·lectiva i assegurar que les pujades del salari es traslladin íntegrament al salari real dels treballadors.
Llum verda del Consell de Ministres al pressupost necessari per les obres que han de servir per pacificar el trànsit de la Nacional 2 al Maresme i millorar els accessos a l'autopista C32. Lídia Oriols.
La modificació del límit de despesa permetrà que s'abonin a la Generalitat 384 milions durant els pròxims 8 anys. Serviran per ampliar voreres, fer més carrils bici i passos subterranis a la via del tren i reduir carrils a la Nacional 2, que el Ministeri va cedir a la Generalitat el 2009, però sense la partida econòmica per millorar la via. I millores perquè els prop de 10.000 vehicles diaris que hi circulen es desvien cap a l'autopista C32. S'arreglaran o es faran nous enllaços a Alella, Teià, Premià de Mar, Cabrils, Vilassar, Llavaneres, Canet i Calella. Aquestes intervencions han estat llargament reivindicades pels municipis de la comarca.
Foment del Treball alerta dels perills de l'elevat absentisme laboral que diu pot frenar el creixement econòmic del país. Ho ha afirmat el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, que en l'entrega dels premis de Foment, durant la qual també ha destacat l'important paper del teixit empresarial català. Tenim una unitat mòbil a Barcelona amb la Rosa Pujol i l'assistència tècnica de Xavi Cussó.
Josep Sánchez Llibre ha aprofitat per rebutjar les crítiques indiscriminades que assegura reben els empresaris i també ha alertat que l'alt absentisme que hi ha al país posa en perill el creixement econòmic tant de la societat com del teixit empresarial.
Cada dia hi ha 1.600.000 persones d'espanyols que no van a treballar. L'absentisme és un fre real a la productivitat i és un símptoma que algun engranatge no està funcionant com caldria.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet aquesta crida als empresaris.
L'ambició empresarial que caracteritza Catalunya i que els agraeixo, l'hem d'ampliar a tots els camps. Hem de reforçar l'ambició moral del país. Això vol dir posar l'empenta empresarial i econòmica al servei dels valors humans, al servei de la col·laboració, al servei de la convivència i al servei de la prosperitat compartida.
Els premis Foment de Treball han reconegut, entre d'altres, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, l'exprimer ministre italià Enrico Letta o empreses com ara Alza, AstraZeneca o l'Associació Educativa Ítaca.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Hi ha hagut un crim i el futur de l'acusat està en mans de nous ciutadans.
Carles Porta i Catalunya Ràdio presenten el podcast Crims, el jurat.
Hi havia el grup del sí i els del no. Ens van triar per posar-nos d'acord, saps? I no hi havia manera.
Com se selecciona un jurat popular? Què passa dins d'un tribunal del jurat? Què passa a les deliberacions? Quines dificultats tenen?
En aquesta història, seran els membres del jurat els que hauran de posar llum a la foscor.
Crims, el jurat, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new.
Catalunya nit.
And it's breaking my heart, you're leaving.
Les notícies. Sota la llum de la llum. Amb Manel Elias.
Oh, baby, baby.
i Agnès Marquès. It's hard to get by, just to pull a smile. Catalunya Ràdio. And I'll always remember you like a child girl.
No, una antigua voz me recuerda que nunca fuimos dos.
Avui que és 25ena i hem parlat de les violències masclistes, ve molt a tomb a parlar d'això que us explicarem a continuació. Moltes dones maltractades no en són conscients i això és precisament el que li va passar a Ana Bella Estevez. És una dona sevillana que va ser maltractada pel seu marit durant 11 anys. Aquells fets han inspirat ara una pel·lícula d'animació que es diu Bella, que s'estrena justament aquesta setmana a Montse Pujol.
La pel·lícula es presenta com una eina de difusió de la violència masclista i és una història de supervivència amb la qual Ana Bella vol evitar que altres dones els passi com a ella.
Yo recuerdo que veía noticias en la tele de mujer asesinada y me preguntaba, bueno, ¿y esta mujer por qué no se ha ido de su casa antes de que la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas y yo soy una mujer inteligente. Yo no era consciente. 40% de las mujeres no piden ayuda porque no son conscientes de que están siendo maltratadas.
El film també dona detalls a les situacions que han de viure.
Los celos, sobre todo el chantaje emocional, nos hacen luz de gas, que nos hacen creer que nosotros somos las que estamos locas, las que estamos haciendo las cosas mal, las que necesitamos terapia somos nosotras. Es sobre todo que no lo hacen todo el tiempo. Nos dan una de cal y otra de arena.
Ana Bella Estevez ha creat la fundació que porta el seu nom per ajudar dones maltractades i ha activat la xarxa Dones Supervivents per empoderar-les i que actuïn com agents de canvi social davant de la violència de gènere.
L'actor Oriol Pla finalment ha aconseguit allò que semblava tan difícil als Premis Emmy Internacional que s'han lliurat aquesta matinada a Nova York.
And the International Emmy for Best Performance by an Actor goes to...
Oriol Pla.
Ha estat el primer actor català que guanya un Emmy. Ho ha fet pel seu paper a la sèrie Yo Adicto, escrita i dirigida per Javier Giner. Pla és el protagonista d'aquesta ficció, on Giner relata la seva addicció a les drogues i el seu ingrés en un centre de desintoxicació. Ahir sentíem aquí a Pla al Catalunya Nit abans de la gala, i ara ja, un cop amb el guardó sota el braç, s'expressava així.
Estic molt, molt agraït, molt flipant. Pel carrer a mi em paren constantment gent que s'està rehabilitant, gent que treballa en espais de rehabilitació, que posen la sèrie, que és una referència, que els ha canviat la vida, ara mateix ens ho deia una persona, i llavors és meravellós que encara tingui aquest més ressò i pugui arribar a on hagi arribat.
I a aquesta hora encara hi afegirem la mirada del nostre col·laborador, l'escriptor Jordi Amat.
Si m'estàs escoltant, el més probable és que no siguis un votant de les nostres extremes dretes. No és que et vulgui afalagar i dir-te que ets un demòcrata com cal i de tota la vida, sinó que simplement tinc al davant una gràfica de l'esperat informe que ahir va donar a conèixer el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. I la ràdio hi juga un paper. El titular de l'enquesta és el que ha de ser i, lamentablement, no ha sorprès ningú. Aliança Catalana, una força racista, està pujant al cap dels catalans com l'escuma. Però a l'enquesta hi ha una dada, aparentment menor, que val la pena no passar per alt. És sobre els canals a través dels quals ens informem. Té conseqüències polítiques el mitjà de comunicació que més usem per saber què passa al món? Doncs pot evidenciar-se que sí. Els votants dels partits centrals tenen com a font d'informació la clàssica des de fa mig segle, la televisió. Aquella on veiem el presentador i treballen equips de professionals grans, considerables. I com a segona font, aquests votants s'informen amb el diari o la ràdio, o també funcionen codis de verificació exigents amb la informació. El patró de comportament dels votants de Vox i Aliança és completament diferent. Amb diferència, formen la seva concepció de la realitat a través de les xarxes socials i, a la vegada, com sabíem la setmana passada, tots dos nacionalistes radicals, els catalans i els espanyols, són els que més proclivitat tenen a creure en teories de la conspiració, que són aquelles que més degraden la confiança democràtica. O sigui, per resumir, que si estàs escoltant la ràdio, fas una aposta per una forma democràtica d'informar-te, I ja que hi som, permetem que et demani un favor. No canvies d'emissora, per suposat, però sobretot, escolta les notícies i mira els telenotícies amb els teus fills.
Anul·la 3 més. El Barça se'n va del camp del Chelsea veient que encara li falta recorregut, trajectòria, futbol i alguna cosa més per competir al més alt nivell en la màxima competició continental. Derrota inapel·lable, marcada per aquesta expulsió i per la poca intensitat ofensiva dels...
Derrota inapel·lable, David Ubach, bona nit.
Bona nit.
El so, el primer so dels esports avui, és clar, la transmissió en directe de la TDT d'un Barça que no li ha anat gens bé al camp del Chelsea.
No, tan inapel·lable la derrota com un contundent 3-0, i amb aquest afegit que sentíem tot just connectar amb la TDT, 3 gols més anul·lats al Chelsea, ben anul·lats, tot sigui dit, per tant són gols anul·lats, però un 3-0 cou. Sí que hi ha l'atenuant que el Barça ha jugat tota la segona meitat amb un futbolista menys, perquè a l'afegit del primer temps Araujo ha vist una segona groga per una acció en què ha estat molt poc encertat, una entrada fora de temps que li ha suposat la segona groga i ha deixat el Barça amb un futbolista menys. I clar, l'equip de Flick, que perdia 1-0 al descans, s'ha trobat anant en contracorrent en tota la segona meitat. De tota manera, el Barça ha estat molt, molt espès, molt gris, i no han quedat la porteria del Chelsea. Sí que ho ha fet a l'inici del partit amb una ocasió molt clara de Ferran Torres, que ha fallat i que hagués pogut canviar aquest signe de l'enfrontament, però és que el Chelsea ha estat molt més incisiu, ha passat amb intensitat per damunt del Barça i ha tingut les millors ocasions. Gols, el primer desafortunat de condemn pròpia porteria, és el que ha obert el marcador, però de tota manera era una jugada en què el Chelsea estava atacant amb diverses rematades a l'interior de l'àrea petita a boca de canó. Per tant, el més habitual era que aquesta pilota hagués acabat entrant, com així ha estat, i a partir d'aquí el Barça contracorrent amb aquesta expulsió en contra, que el deixa amb 7 punts de manera provisional. De moment, el Barça ara queden 3 jornades, ha de guanyar els 9 punts que queden en joc, i a partir d'aquí en tindria 16 i esperar si pot aconseguir amb aquests 16 punts la classificació directa per als vuitens, és a dir, que acabar quedant entre els 8 primers, una cosa que ara, tot i aconseguir els 9 punts, no és ni de bon tros segura. Per tant, el Barça avui, jornada per oblidar a la Champions. I de la resta de partits, mira, destaquem la derrota del City, per exemple, de Guardiola 0-2 a casa contra el Bayer Leverkusen. També acabant-se el Borussia Dortmund 3, Villarreal 0, i pel que fa als equips de la Lliga de Primera, l'empat a 0 de l'Atlètic de Bilbao al camp de l'Eslàvia de Praga. Però sobretot aquest Chelsea 3, Barça 0.
Molt bé. Aviam, anem a la segona notícia esportiva del dia amb aquest àudio d'Antoni Dávila, nou conseller de l'Espanyol a la Junta General d'Accionistas.
Estamos hablando con la parte deportiva del club para definir cuál va a ser las necesidades que tiene el club de cara al mercado de invierno. En este caso va a ser un mercado...
S'està produint aquest canvi de poders a l'Espanyol i és un nom, aquest d'Antonio Dávila, amb el qual ens haurem de familiaritzar una mica, perquè és un dels nous consellers que formen part de la directiva ja encapçalada per Alan Pace, el nou màxim accionista de l'Espanyol, que avui, en aquesta junta s'ha oficialitzat aquest canvi de noms en el Consell. També entren Stuart Hahn, a més del mateix Dávila i Pace, i es mantenen de l'anterior junta de Shen Yangsheng, Mao Yegu i Rafa Marañón. En matèria econòmica, resumidament, s'han aprovat els comptes de la temporada passada amb 2.200.000 euros de benefici després de 4 anys de pèrdues, i la previsió per aquest any és de 80 milions d'ingressos i de 13 de pèrdues. I a veure, tal com deia Dávila, en aquest mercat d'hivern s'hi sorgeixen oportunitats de reforçar l'equip.
I tanquem el podi d'àudios esportius amb Xavi Pasqual, entrenador del Barça de bàsquet.
Sé que serà un moment especial per mi, sens dubte. Tornar a sortir al Palau amb la gent...
Demà, que torna al Palau Blaugrana Xavi Pasqual a la banqueta local, ho hagué fet com a visitant a les files del Zenit, però 9 anys i escaig després Xavi Pasqual torna a dirigir l'equip, perquè els dos partits en què ha entrenat el Barça de bàsquet des del seu retorn han estat fora de casa, dijous passat a l'Eurolliga i diumenge a l'ACB. Demà Xavi Pasqual retorna al Palau Blaugrana contra l'ASVEL francès al cuer de l'Eurolliga.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
Bona nit. Think I'll go out. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still, I wish you'd change your mind. If I ask you one more time,
M'arrisco a dir que demà farà un dia preciós.
Sí? Change your mind, eh? I he pensat, he dit, aquí cap on ens vol portar.
A veure. Gemma Puig, bona nit.
Ara, m'he esperat a parlar.
Ah, estava aquí, eh?
Doncs ja no estàvem, ja no estàvem pendents, eh?
No, ja no estàvem pendents. És una cançó del Neil Young que es diu Four Strong Winds. Més que quatre seran Strong Winds, però sí, tindrem aquestes ventades fortes. Avui ja ha bufat i s'ha anat incrementant aquest vent durant aquestes... Durant aquesta tarda, podríem dir, ara mateix els cops més forts al vespre, doncs de 129 a Portbou, més de 100 quilòmetres cap a les Terres de l'Ebre, i demà la notícia serà aquest vent. Vent molt fort, molta precaució, ventades fortes, cotes altes del Pirineu i també cap a l'Empordà, superant aquests 90-100 quilòmetres per hora en aquests sectors, i per tant, doncs evitar fer activitats a l'aire lliure, sobretot alta muntanya, perquè també tindrem el Torb, amb un ambient fred, amb vent, doncs com sempre diem, la sensació de fred encara serà una miqueta més marcada, però sí, demà el protagonista doncs serà aquest vent que bufarà amb molta intensitat. Protecció Civil ha activat el pla Vencat, principalment doncs, en aquestes comarques que dèiem, Pirineu, Prepirineu i cap a l'Empordà. A la resta doncs, farà sol, i sí que el vent doncs, mantindrà doncs, aquestes temperatures una miqueta més baixes. Demà poden baixar encara una mica més, els valors més alts, 14 o 15 graus.
Molt bé. Doncs apuntat.
Ben i fred.
Exacte.
Ben i fred, sí.
Ben i fred, ja és el que toca. I una mica després. És un dia molt bonic.
Ja ho he dit.
S'ha d'anar en compte amb el vent. Gràcies, Gemma, bona nit.
Fins demà.
Bona nit.